Catalunya Ràdio Adolescents XL, un programa alternatiu autogestionat. Envia'ns una nota de veu al 621 26 80 63.
Són les 11 i 10 minuts. Penso que és molt important anar recordant que això és Catalunya Ràdio, perquè segons qui aterri aquí, en segons quin moment, poden haver-hi alguns dubtes. Joan Grever, estàs bé? Ho dic perquè fa estona que no crides i m'estàs començant a preocupar.
Estava buscant la flauta d'una nota i no la trobo.
Bru Esteve, benvingut, com anem?
Molt bé, molt bé. He pensat que si no sabem què fer, us puc donar un bon consell, que és copiar, perquè està tot inventat. I llavors, res, això m'ha fet il·lusió. A més
molt bé,
a més,
aquest color que dus.
Sí, veure, això és molt radiofònic, gràcies, Juliana. Espero que els nostres oients ho apreciïn. I en realitat, Roger, t'he dit que estic molt bé, però no estic molt bé, perquè em noto que em faig gran. Arriba a la senectut, quan menys te l'esperes, i fer-se vell no deixa de sorprendre't. Ho he llegit en un estudi.
Molt a favor de la senectut, sí. Perquè sigui amb dignitat, eh?
Jo estic una mica senectutat, ja, eh?
Mira, no us queixeu, jo estic notant la senectut des de fa un parell, tres d'anys, i la senectut és molt puta.
Nois,
i qui dia passa any en país.
Fotem,
va.
Nois, a veure, parlant de senectut, llegim aquest estudi que penso que és interessant. Fer-se gran és descobrir que tothom es droga, segons un estudi liderat pel científic Bru Esteve.
I Joan Grivé també apunta que fer-se gran és descobrir que el formatge és caríssim.
Gràcies.
Això m'ho vaig deixar anar a l'estudi, però bueno, és veritat que no portem ni un mes de programa i m'estic inventant notícies, però deixeu-me que us ho expliqui amb una mica de context, perquè avui al matí passejava tranquil·lament per Twitter, perquè és on passejo jo, no pel carrer, quan m'he topat amb aquest tuit que deia que fer-se gran és descobrir que tothom es droga i que el formatge és molt car, com en Joan ens ha apuntat, sí, no perquè s'hagi llegit el guió abans, perquè no ho fa. I ja entenc que no puc fer estudis basats en un sol tuit, és per això que he entrat directament a la meva hemeroteca personal per rescabalar afirmacions dels professionals en aquest tema.
No fan por les drogues, no. Que tu has vist gent... Ni a ningú, eh? Ni a ningú li fan por? No. Perquè drogar-se ens droguem tots. Tots.
En quin sentit?
Collons, la dona que es fot calmants, o que es fot somnífers, o que es fot no sé què, s'està drogant. Tots ens estem drogant contínuament. La droga s'ha mitificat, macho. La droga és un component de la nostra dieta.
Bueno... Depèn de com es miri, sempre.
La droga és un component de la nostra dieta.
En Pau Riba portava molts calmants, en aquell moment, o molt somnífer semblava, però era molt bo el convidat i podíem fer aquestes entrevistes amb tanta profunditat. Precisament el de Pau Riba, el convidat de Pau Riba, m'ha interessat molt aquest matí, perquè ho sapigueu, la mateixa OMS, l'organització, no el periodista...
Ja, prou d'aquesta broma, sisplau, cada dia aquesta broma.
La OMS diu que la droga és tota aquella substància que altera el sistema nerviós i és susceptible de crear dependència. Per tant, el cafè mateix seria una droga i Riba tindria raó quan li diu a Hom, el periodista, no l'organització, que tothom es droga, d'acord?
I nosaltres, des de l'equip d'Adolescents XL, del tot escandalitzat, hem dit, ostres, som un programa fet per gent jove, dirigit sovint també a gent joves.
Bueno, sí.
Hem de fer alguna cosa per trencar aquesta tendència a la drogadicció.
Molt ben fet, perquè jove drogat victòria per l'Estat, eh?
Sí, no com nosaltres, que treballem a Catalunya Ràdio i ja diuen jove radiofonista a l'Estat inquieta i despista. Però bueno, tornem al tema, Joan, sisplau.
Amb en Bru ens hem posat en manos a l'obra, sí, i hem començat a pensar com podem fer per promoure una campanya antidrogues també per la nostra audiència.
Això està bé, això m'agrada.
I per això us portem la següent secció.
Si ja és dimecres, Joan...
Drogues no!
Ai, per favor.
I és que el primer que hem de fer per canviar un hàbit és acceptar que ho estem fent malament.
Sí.
I és per això que avui hem demanat a la nostra audiència que ens expliquin experiències que han viscut en estat d'embriaguesa.
Ui!
Hem rebut, potser lamentablement, moltíssimes respostes i aquesta seria la primera nota de veu.
Estàvem una típica festa major, allò que veus al terra, no sé què, vam començar-la a tafar bastant, vam acabar anant un carreró a pixar... I allò que tu t'ajups, jo vaig caure de cara, vaig arrastrar la cara per l'asfalt i, bueno, vaig seguir la nit, en plan, no passa res. L'any demà em vaig llevar a casa una meva amiga i diguem que em vaig veure el mirall que tenia tota la cara pelada i a sobre em faltava mig tros de dent.
Per favor!
El gir de la dent, eh? Quan no t'ho esperes, de cop li falta dent.
Molt malament. Nois, jo sóc abstèmia i crec que és per això que tinc aquesta dentadura perfecta. I això que fa com un mes que sóc abstèmia, només.
Bueno, jo crec que relacionar el tema dentadura amb alcohol no té massa cosa a veure, perquè jo tinc la boca, diguéssim, malament, perquè estem fent una mica de bràquet per arreglar-ho, i tampoc és que begui molt alcohol. Vull dir que una cosa no va relacionada amb l'altra.
Com és que sou abstemis, per cert?
Perquè no m'agrada el gust de l'alcohol. No m'agrada quan vaig borratxa, i sobretot, no m'agrada què sent el meu cos l'endemà i què sent la meva ment, perquè la vergonya que passes, i a mi això no em surt a compte.
Ja en parlarem,
no,
Julià.
No em surt a compte.
El que és més malparit de la dent, que dius, hòstia, sap greu no tenir-ne una o no tenir-la completa, sinó que te n'en recordes, que et diuen, ei, això, per què et manca un trosset de dent? I has de recordar que estaves pixant, que vas menjar asfalt... Sap greu.
Bé, en tot cas, penso que hauríem de passar a escoltar més missatges.
I ja us ho hem dit, que tenim molts missatges, però també tenim molts problemes.
Ja
perquè l'alcohol, si és una cosa, són problemes. Sí. I el primer que has de fer és parlar de coses com aquesta.
Mira, Joan, em caus bé, de veritat, i faria un cafè amb tu per explicar-te anècdotes, però és que, sincerament, no me'n recordo.
No se'n recorda, tu. Hi ha molts problemes. El primer seria aquest de la pèrdua de memòria, però és que n'hi ha molts més.
Hi ha molta gent que ens ha dit la cosa aquesta de la millor anècdota amb la borratxa o més escandalosa. És que no me'n recordo. Però anem a parlar de problemes que et porta l'alcohol, com podria ser l'angoixa, el mal de cap, la dependència, problemes del fetge.
Ui, poc es parla.
Molta pixera.
Molta pixera.
Missatges no desitjats.
Molts missatges.
Sobretot. Fills no desitjats.
Quants fills no desitjats hi ha al món per culpa de massa cervesa?
Ho heu de comentar tot? O sigui, s'havia de comentar una paraula i un comentari de dues frases?
És tremendo.
Un dels efectes de l'alcohol també és la vergonya de l'endemà, per això hi ha molta gent que no ens ha enviat missatges de veu, sinó que simplement ha aprofitat per escriure, per no donar la cara. No sé si ens podeu llegir un parell de missatges, un parell només, no cal aquí tampoc.
I tant, tenim aquest missatge de la Marta, de Vilanova i la Geltrú, que ens diu, la meva anècdota més terrible beguda és que quan tenia 16 anys era menor, me n'havia begut una ampolla de vodka barato i em vaig posar als autos de xoc i vaig vomitar davant de la meva iaia.
La Marta era en Joan Grivé, amb un altre nom, potser? Ai, en qualsevol cas, tenim més missatges. Canviem de sintonia de fons, que ja m'estic avorrint d'aquesta, sisplau. Hi havia un altre oient que ens escrivia, sabeu que el contenidor gris és per tot allò que no té vida i el marró és pels éssers vius?
Doncs mira, mai ho he
entès. A mi no em va importar gaire quan anava tort i vaig saltar de cap al contenidor gris. Un trau i 12 punts.
Ostres.
Aquesta és la mena de gent que ens envia missatges.
Però és això, i que no tothom està disposat a viure aquest tipus d'experiències. I per això hi ha gent que és abstèmia o abstèmica, que és ser abstemi, però reivindicant el no a l'alcohol totalment. I per això tenim la veu d'aquest oient anònim que demana, sobretot, que no diguem el seu nom.
Jo treballo als mitjans de comunicació i tinc un company de feina que l'any passat sempre bevia dues cerveses abans de començar a gravar el programa, que el gravem a Barcelona, i aquest any el que ha fet és canviar-se de casa, de fet està vivint en un poble lluny de Barcelona, per haver de conduir quan acabem el programa i així obligar-se a si mateix a no beure. Ai, quina sort que s'ha donat del problema que tenia, perquè no sabíem com dir-li.
Ah, que està clar que cadascú té els seus mètodes. No podem.
Bueno, en tot cas, Joan, jo el que faria és buscar més motius per deixar les drogues, si no us han convençut aquests, i avui enceto aquesta meva nova minisecció, que es diu Diguem No. Ens hem de remuntar, per això, a l'any 1995, d'acord? Roger, intenta-ho. Aquell mateix any, Jordi Pujol revalidava la seva força com a president de la Generalitat i guanyava les eleccions que precedien la seva cinquena legislatura. No sé si te'n recordes, Roger, si eres gaire feliç durant aquell temps.
Oh, era superfeliç. És que amb en Pujol qui no era feliç?
Roger, en fi, això no ho podem dir.
No obrirem el meló.
Els altres que no existíem en aquell moment i que estem ara en antena, ens fiarem de tu. El que sabem d'aquell mateix any és que Pujol i Marta Ferrussola, la primera dama de Catalunya, van visitar PortAventura en motiu de la inauguració d'aquest parc temàtic, i Ferrussola va definir perfectament com se sent algú després de consumir alcohol.
Que és una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
No saps com va.
Quin paral·lelisme, eh? Entre l'alcohol i el Dragon Khan.
Sí, és ben bé el mateix. No li falta raó. Cap per avall, de costat, una sensació per la qual molts joves se senten atrets i cridats. La primera vegada, de fet, és la clau i sovint és fruit d'anar a festes majors o a discoteques, no?, que t'hi poses, però també és la pressió social, sí, que és molt important. Molta gent no aniria a una discoteca si no fos pels seus amics, com, per exemple, el mateix president Pujol, que els pressiona per anar-hi.
Aneu-hi, 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 aneu-hi. Us ho recomano. És molt... El primer impressiona una mica, l'has triat, i tu ja s'ha acabat. Mira, quina llàstima. Jordi Pujol.
Molta gent que hi cau així, pensant que serà cosa d'una vegada, però després se t'ajunta tot i acaba passant el que va passar, per exemple, en aquest altre polític.
Dimiteix l'alcalde de Badalona, detingut per conduir begut i per agredir un mosso quan se saltava el confinament.
Què, això? Oi, això va ser molt gros.
Això va ser molt fort.
I
però...
fa molt poc i no n'estem parlant, per cert.
I a sobre, del que no n'estem parlant és que va ser agressió mossegada.
Ah, no, a mi em preocupa més el tema de l'alcohol.
Sí.
Sobretot, qualsevol persona que hagi passejat però més de 10 minuts per Barcelona sabrà que les drogues no són una cosa exclusiva de Badalona ni dels polítics. De fet, qualsevol que passegi per aquí podrà confirmar que ha vist, comprat o venut algun tipus de substància il·legal. No sé si us ha passat.
Sí.
El què?
Aquí a Barcelona és típic que t'ofereixin el
quart. No diré si ho he vist, ho he comprat o ho he venut, però ha passat.
Et diuen, coffee shop amigo, i a mi no em sembla que porti res de bo, això.
Ah, no?
No, és un cafè.
No és un cafè. Normalment no és un cafè. A mi, precisament, em va passar un cop que em van demanar marihuana, o com diem aquí a Catalunya Ràdio, cannabis. Vull viure entre herbes. Yeah! 2014, eh? Motxilla penjada a l'esquena, pentinat de Justin Bieber, el nostre amic Bru Esteve a casa dels avis, com cada dimecres, anava caminant, i de sobte se m'acosten dos homes amb pinta de futbolistes de segona B, que sense xiu-xiuejar, sense dissimular, em diuen... Saps on podem trobar Maria?
Clar,
jo amb la meva pinta per allà i als 14 anys que amb prou feines m'havia arriscat a provar el suc de taronja, els miro i dic, amb cara i veu d'expert, dic, sí, i tant, baixant per aquell carrer, a mà esquerra en trobarem. I em vaig sentir còmplice directament, em vaig sentir fatal, gairebé vaig a comissaria a demanar que em tanquin, no?, per encobriment de tràfic de drogues o algun delicte inventat. Però bueno, vaig anar a casa als avis, els vaig explicar l'anècdota i em diuen, ah, si encara som per aquí, crida els que el veí de baix en té. Perquè això passa a Barcelona i llavors cosa que em va provocar dues reaccions. D'entrada, com ho saps, avi, que el veí en té tanta? I segon, avi, sisplau, que és dimecres. I si és dimecres, drogues no! No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. És molt important que diguem no, perquè tots coneixem les conseqüències que pot tenir una mala decisió com aquesta. Sabem perfectament que quan som tímids o estem avorrits, tots volem tenir una nit que sigui així, que soni així. Però també coneixem què n'acabarem pensant l'endemà, no?, que serà així normalment.
Fue muy duro, la verdad, que sabíamos que no íbamos a enfrentar a un rival difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, con ese resultado y dejando una vez más una imagen muy, muy pobre.
Per tant, nois, fins aquí drogues no, diguem no, patrocinat per Leo Messi, i espero que us hagi quedat clar, estimats oients.
S'està parlant molt de Leo Messi,
sí,
m'agrada.
S'està parlant moltíssim. Molt bé, nois, ho deixarem aquí, veurem veure si dimecres que ve hem de tornar o no amb el tema aquest de les drogues. Gràcies, Joan, gràcies... esteu cantant la cançó?
Sí,
coneixeu
no,
aquesta
home.
Cançó?
Sí.
Diguem no...
Nosaltres no som d'eixem.
Va, dos minuts i tornem. No.